oients del programa Prisma de Ràdio Vilamajor, us parla Jordi Salat. Benvinguts per escoltar-nos i compartir un temps dedicat a la cultura, i en concret a la cultura catalana, la que es fa en llengua catalana. En aquest programa parlarem de diversos temes culturals i avui parlarem d'un personatge enigmàtic, misteriós, que es diu Cristòfor Colom, al qual se li assignen diversos orígens. Per parlar-ne tenim de convidat i ens acompanya avui el senyor Joaquim Ullán, president del Cercle Català d'Història. Senyor Joaquim, m'agradaria que ens parlés, per començar, una mica de què és el Cercle Català d'Història, quines són les seves investigacions, i després que ens centréssim en el tema de Cristòfor Colom. Així doncs, què és el Cercle Català d'Història?
Bueno, molt bon dia a tothom. Doncs el Cercle Català d'Història és una associació sense ànim de lucre i que engloba una sèrie de persones que bàsicament es dediquen a la recerca de la història del nostre país, i especialment o molt concretament d'aquells aspectes que o no s'han explicat correctament o s'han tergiversat o que simplement desconeixem, no? I una de les nostres especialitats, entre d'altres, és precisament el tema de Cristòfor Colom i la descoberta catalana d'Amèrica.
Cristòfor Colom era català?
Absolutament. El tema de Cristòfor Colom és un tema que ens porta de corcoll més de 4 segles, i que s'ha arribat a un punt de tanta disparitat d'idees, de teories i de aberracions, que evidentment fa que el públic en general pensi que la majoria d'historiadors s'han tornat bojos. El gran problema d'aquest personatge no és tant ell mateix com sí que ho és a l'entorn que l'engloba, no? És a dir, aquí hi ha una sèrie de condicionants que han fet que al dia d'avui la gran majoria de la població no sàpiga qui és Cristòfor Colom, encara que alguns investigadors ho tinguem molt clar, no? I tot allò que ho envolta, que són qüestions de tot tipus menys historiogràfiques.
Hi ha alguna prova que poguessin fer servir per dir que el famós Colón en realitat és de Colom? Hi ha algun document en el que el seu nom consti escrit amb una M al final i no amb una N?
Pràcticament tots els documents dels primers moments, diguem els documents principals, com pot ser per exemple les capitulacions a Santa Fe, o poden ser la carta d'anunciació de descobriment, el seu nom apareix com Colom, sempre apareix com Colom. Altra cosa és que, curiosament, aquests documents, que cal dir que ens han desaparegut tots els originals i només estem parlant de còpies en molts casos de còpies de còpies, o en algunes cartes ens diuen que són originals però res més lluny de la realitat, és molt curiós veure que mai apareix la signatura d'aquest personatge com a tal, no? Amb el seu nom i el seu cognom, sinó que ens apareix o bé almirant o bé aquest símbol raro que tothom coneix, que sembla un jeroglifi i que ens apareix a partir de 1502. Però no hi ha manera de veure un document en el que aparegui el seu nom.
Per altra banda, has parlat de les capitulacions de Santa Fe. Aquestes capitulacions, en realitat, el secretari es deia Joan de Coloma, i tinc entès que era català, perquè formava part de lo que és la notaria oficial de Catalunya. Ens pots parlar de qui era aquest Joan de Colomna i qui la va cridar per signar les capitulacions?
Sí, un concepte que hem de deixar molt clar per començar, perquè tothom se centri i sàpiga de què estem parlant, és el concepte d'Espanya al segle XV. Molt a pesar del que ens diguin determinats sectors culturals, mediàtics, etc., a mitjans al segle XV Espanya no existeix, o no existeix com a entitat política.
Existia potser com a cosa geogràfica,
és un concepte geogràfic, com avui en dia pot ser Escandinàvia o com pot ser qualsevol altre entorn d'aquest tipus.
És a dir, que hi havia diverses nacions o diversos pobles dintre d'aquesta àrea geogràfica.
Exacte.
Avui dia això no és així.
No, exacte, avui en dia, bueno, bé, és correcte, avui en dia Espanya és un ens polític, és un estat. En aquella època Espanya era un concepte geogràfic on dins seu havia el regne de Portugal, havia el regne de Castella, havien els diferents regnes de la corona catalana-aragonesa, havia el regne de Navarra, i que no tenien res a veure els uns amb els altres.
Llavors, Joan de Coloma, en quina nació se suposa que representava?
Joan de Coloma és el secretari de la Cancelleria Reial Catalana del rei. I del aquest rei és Ferran el Catòlic, rei d'Aragó i comte de Barcelona. D'acord? No rei d'Espanya. És rei d'Aragó i comte de Barcelona. És a dir, aquest senyor està actuant pel rei catalano-aragonès. I està signant un contracte, que s'anomenaven capitulacions, un contracte en nom del seu rei.
I aleshores, Colom, que se suposa que oficialment ens diuen que era genovès, si es redactaven uns contractes, unes capitulacions, que ell també havia de signar, si es redactaven en català, ell entenia el català, o és que aquí hi ha alguna cosa enigmàtica que no ens han acabat d'explicar?
Bé, aquestes capitulacions, que com deia abans, no ens han arribat als originals, només tenim una còpia, una suposada còpia de l'original, i que a més estan guardades a l'arxiu de la Cancelleria Reial Catalana, no a Castella, aquestes capitulacions ens han arribat en castellà, és a dir, però no podem saber com eren, com estaven redactades originalment ni què deien. Tot i que si haguessin estat en castellà tampoc hagués sigut estrany. Tot i així, és curiós que Colom coneixés també l'administració catalana, perquè és un document que segueix les pautes típiques d'unes capitulacions catalanes.
Explica'ns una mica quines són aquestes pautes. Crec que alguna cosa té a veure amb el títol de virrei, és això?
Sí, hi ha molts historiadors castellans que se sobten perquè veuen que aquest tipus de capitulació, aquest tipus de contracte, és una novetat a Castella. Jurídicament és una novetat. I alguns d'ells diuen, amb Colom s'inaugura un nou modus d'execució de contractes de tipus jurídic. Això és un error, clar, si interpretem això com a castellà, si sabem que aquest és un contracte de Cancelleria Catalana, és un tipus de document que segueix les pautes de lo que se'n diuen capitulacions o capítols d'acord. Per exemple, una de les coses que demanda Cristòfor Colom en el rei és el fet de ser nomenat virrei. Això és un títol absolutament català, no existeix a Castella. Un virrei és aquella persona que substitueix el rei quan aquest està fora del seu territori. Castella és un estat monobloc, és un monoestat, només hi ha un sol territori. La corona catalana-aragonesa estava composada per territoris diferents.
És curiós perquè el títol de virrei, suposant que fos genovès, a Itàlia o a Gènova aquest títol existia?
No.
Per tant, només existia a Catalunya.
A la corona catalana-aragonesa.
I es resulta estrany que una persona que ens diuen oficialment que ve de Gènova conegués aquestes interioritats.
No només això, és absolutament impossible que un plebeu llaner estranger i que a més, segons les cròniques que ens han arribat, de cultura més aviat deficitària, ja no solament pugui demanar-li això al rei, sinó que ni tan sol pugui estar davant del rei. Esclar, és impensable això.
Esclar, en aquella època un plebeu no tenia tampoc accés a la cultura i Colom, per poder ficar-se en una proesa com la que va fer, havia de saber moltes matemàtiques, molta astronomia, i un plebeu no tenia aquesta formació. Quina explicació li trobes amb això?
És molt simple. A veure, per ser virrei en aquella època, per començar, per ser virrei has de ser membre de la família reial. Això és tan simple com això que dic. Encara que s'ha intentat defugir, s'ha intentat desviar l'atenció, un virrei ha de ser membre de la família reial, perquè només el rei concedirà la possibilitat de ser substituït a algú amb qui tingui confiança. I en aquestes èpoques estem parlant de familiars. Només es tenia confiança en familiars.
El Colom català seria noble, oi?
El Colom català és una persona que és noble, és una persona que prové d'una família de comerciants punters, és una persona que ve d'una família de persones que han format part de les institucions del país durant tot el segle XV, i és una persona que té una alta formació cultural, militar i marítima. I que a més, la clau està en que passarà d'aquest nivell alt a la reialesa en entroncar amb la família dels Urgell.
Quina família seria aquesta família del Colom català?
La família dels Colom Bertran barcelonins. Aquesta és una família que és molt important al llarg de tot el segle XV i que curiosament ens ha desaparegut dels llibres. No solament ens ha desaparegut dels llibres, sinó que ens ha desaparegut també pràcticament dels arxius. I que a més hem trobat fins i tot alguna falsificació en algun document a l'arxiu de la Corona d'Aragó, intentant desviar el seu nom, millor dit, el seu cognom, de l'escut del vexilològic que li correspon.
Perquè quan mirem els escuts que hi ha al descobriment d'Amèrica, crec, tinc entès que hi ha un mapa en el que es fica Amèrica i està plena de banderes catalanes, no? Ens pots explicar com és això? És que en aquella època, siguent la bandera de Castella la color lila, a Amèrica fiquessin tantes banderes amb els quatre pals catalans. Això vol dir que hi havia aquí una empresa que era de Catalunya, no? Quina informació tens tu al respecte d'aquestes coses?
Clar, aquí el tema, per què Colom és tan polèmic? Aquí el tema important no és d'on era Colom, que ho és, era català, però no és el principal. Aquí realment la lluita historiogràfica, i per què no dir-ho política, encara que hauria de ser només historiogràfica, està en quin estat és el que descobreix Amèrica, quin estat és el que emprèn la campanya de mal anomenat descobriment d'Amèrica, d'acord? Nosaltres hem donat per fet, perquè ens ho han ensenyat de petits, hem donat per fet que Castella és una potència militar i naval, però això no es correspon amb la realitat i només cal acudir als arxius i als llibres per veure que això és una falsedat. En canvi, el que sí que era una potència naval, militar, política, etcètera, etcètera, i un dels estats més avançats de l'Europa del moment, era la corona catalana-aragonesa, també ja anomenada catalana-aragonesa.
I ja tenia moltes colònies a través diversos ports de la Mediterrània, i fins i tot tinc entès que a Canàries ja hi havia alguna base de comerç d'aquesta marina catalana, per tant ja hi havia uns antecedents, no?
Catalunya té des del segle XIII i al llarg del XIV, XV, XVI té més de 90 consolats repartits entre el Mediterrani i l'Atlàntic. Ja des del segle XIII, ja no XIV ni XV, des del segle XIII ja s'utilitzen ports andalusos com a plataformes logístiques. És a dir, aquí havíem inventat una cosa que avui li diríem plataforma logística i que ens servia per estalviar moltes milles en el recorregut de mercaderies que venien d'Orient i que tenien que anar a Flandes o a Anglaterra o a l'inrevés. No és estranyar, per exemple, que patrones com les de Huelva o les de Sanlúcar o altres llocs puguin ser la Verge de Mercè, puguin ser la Verge de la Cinta, puguin ser verges catalanes.
Jo aquesta informació, per la que tinc, l'any 1265, la imatge de Nostra Senyora de la Mercè, que és com es deia llavors, ja va ser rebuda a Palos i a Huelva, i amb aclamacions populars, ens diuen, i la va portar un monjo català de València que es deia Pasqual, el qual vol dir que si va ser rebuda 50 anys després de que es donés a conèixer Barcelona, allà hi havia catalans, ja la coneixien.
Evidentment.
Hi ha un altre tema també, i és que a vegades he llegit que Colom, sembla ser que tothom està d'acord en que era terciari franciscà. Per tant, la teva línia d'investigació confirma que Colom estava relacionat amb els franciscans i era terciari franciscà? Què n'opines al respecte?
Com a mínim tenia una mentalitat totalment franciscana o diguem-ne lluliana.
Amb aquest tema és interessant, perquè tot aquest tema del Colom, quan el Lluís de Lloa el va donar a conèixer, ja ens va dir que tenia unes arrels llullianes, no?, el Colom. Però el nom de Colom, que sempre coneixem com a Cristòfol, podria ser el nom que es fiqués ell quan va adoptar uns hàbits franciscans, perquè el seu nom no era pas Cristòfol.
El tema del nom és complicat, perquè evidentment, com que ens falten molts documents, ens falten moltes proves, ens falta molta base, evidentment no podem arribar allà on voldríem arribar, no? Però hi ha teories que diuen que molt possiblement el nom de Cristòfor, penseu que el personatge que identifiquem com Colom es diu Joan Baptista, d'acord? Joan Baptista i Cristòfor tenen la mateixa connotació, d'acord? És molt possible que en entrar a formar part d'una orde militar religiosa, d'acord? Durant la Guerra Civil, pensem que els Joan Colom i Lluís Colom són els dos únics cavallers nomenats com a tal durant la Guerra Civil per Enric IV de Castella, el primer comte nomenat per la Generalitat durant aquesta guerra, és molt possible que adoptessin aquest nom com, bueno, com fa qualsevol persona que ingressa avui en dia en una orde religiosa, no? Que adopten un nom simbòlic. És molt possible que la qüestió vagi per aquí. Això també ens ho fa pensar que hi ha callos per allà, ens parlen en algun llibre, de que en una casa dels Colom, que va canviar de mans amb els anys, una persona que la posa en venda publica un escandall de les coses que hi ha a dins i ens explica com, a més d'una tassa de plata, que això té molta connotació, ja en parlarem després, a més hi ha un reclinatori i hi ha una efígie d'un Sant Cristòfor i d'un Sant Bartomeu. Recordem que el germà de Colom, que realment es diu Lluís, ens arriba a la història com a Bartomeu.
La història oficial ens diu que va tenir dos germans, un que es deia Bartomeu i l'altre que es deia Didac o Jaume, crec recordar.
La història oficial ens parla d'un Bartolomé, d'un Diego
o Didac, que és en català, però llavors segons tu, els germans que va tenir Colom, quins van ser? Un que es deia Lluís, va tenir algun altre? O...
Els germans que avui en dia s'han pogut localitzar documentalment de Joan Colom són un Guillem Colom, que aquest després de la Guerra Civil acceptarà la pau, la pau que oferirà el rei i no marxarà a l'exili. Hi ha un Francesc Colom, que serà president de la Generalitat, el número 26, que serà precisament president en esclatar la Guerra Civil i morirà, curiosament, pocs dies abans de la pau de Pedralbes. Hi ha un Joan, hi ha un Joan Baptista, que és aquest personatge, i hi ha un Lluís. A més tenim localitzada una Leonor i una altra família que ara no recordo si es diu Joana, ara no t'ho puc assegurar. No. És a dir, en un principi tenim sis germans localitzats.
Sis germans, i mentre que la història oficial ens diu que eren dos.
A més, curiosament, també hi ha amb el document de tonsura que es va trobar fa uns anys, es tonsura alhora a dos germans, un Joan Colom i un Jaume Colom. Es tonsuren alhora i és l'única vegada que ens apareix aquest Jaume Colom. És a dir, no sabem si és que mora jovenet o què ha passat aquí, i no sabem si es porten un o dos anys de diferència o si fins i tot poden ser bessons, però és l'únic document que ens apareix un Jaume Colom.
El tema de l'enterrament de Colom se n'ha parlat bastant perquè s'han fet uns anàlisis de l'ADN. Voldria fer dues preguntes. Una és, on creus que està enterrat Colom, si és que se sap això? I l'altra, què en saps de les proves aquestes que es van fer de l'ADN? En quina situació està actualment?
El tema de l'enterrament també és d'aquells que bé, no m'agradaria dir una borrada, però és aquelles coses que et fan riure, perquè a Valladolid, per exemple, ens diuen que va morir el Mirall, va morir el 20 de maig de 1506, ara farà d'aquí uns dies, d'aquí 4 dies farà 505 anys, va morir a Valladolid, d'acord? Però no s'ha trobat una sola crònica de l'època d'algun cronista de Valladolid que ens esmenti aquest fet, d'acord? Tampoc s'ha trobat cap casa propietat de Colom, i fins i tot sabem que la suposada casa, que avui en dia és un museu, és mentida que era una casa de Colom i que allà pogués morir, perquè això ja ho van demostrar als anys 40 algun historiador de la pròpia ciutat de Valladolid. És a dir, que allà ens estan venent una moto d'un museu on es diuen que Colom va morir allà i on no hi ha absolutament cap prova. I molt menys encara que aquella casa fos de colom, perquè s'ha demostrat documentalment que no va pertànyer mai a cap colom. És a dir, que hi ha un buit, com sempre, un buit documental. A més, és molt curiós perquè et diuen que Colom va morir a Valladolid i va ser traslladat en primera instància al convento de San Francisco, que estava situat en la calle Ancha. Tots sabem que el convent de Sant Francesc a Barcelona estava al carrer Ample, i que el convent de Sant Francesc estava al costat de la casa dels cosins, els Bertrans es feien enterrar allà, és un convent franciscà, sabem moltes coses d'aquest moment.
Actualment, la situació aquesta dels estudis que de l'ADN...
Sí, permeten, que m'havia quedat a mitges... Sobre l'enterrament, què sabem avui? Bé, hi ha investigadors com en Jordi Llobeny o altres investigadors com en Pep Maioles, per exemple, que fa temps que estan treballant el tema de l'enterrament i que han fet troballes importants. Jo recomano llegir els seus articles, per exemple, al nostre web podran trobar-ne alguns d'ells, cch.cat, en què van deduint a poc a poc com es van produint aquests esdeveniments, com la Inquisició va manipulant aquests documents, i ells arriben a la conclusió, almenys en aquest moment estem en aquest punt, en què Colom és enterrat a la catedral de Barcelona, és a dir, que mor a casa seva i és enterrat a la catedral de Barcelona, i que curiosament quan la història oficial ens diu que se l'emporta a Amèrica, curiosament hi ha una tomba a la catedral de Barcelona que queda buida en aquell moment, i se sap perquè hi ha uns documents on es contracta algú per sanejar aquell espai, i aquest espai és on avui en dia està enterrat en Ramon Berenguer I i l'Almodis de la Marca.
Per altra banda, a la catedral de Barcelona, entrant a la catedral a la mà dreta, hi ha una capella, i allà hi ha una tomba amb un escut que hi ha un colom, i alguns diuen que allà algú de la família Colom hi ha estat enterrat, però no m'han sapigut dir ben bé qui és. Però es pot anar a veure i es veurà que a la paret hi ha una tomba amb un escut amb un colom.
Ara no sé exactament on...
Sí, quan entres a la catedral, a mà dreta, entres pel claustre i justament a la cantonada, la mateixa cantonada, entres a dins amb una petita capella que hi ha.
Ah, ja sé.
I allà a mà dreta hi ha una tomba on es veu un escut de Colom, que clar, donada la presència de la família Colom a tants llocs de Catalunya, és que a més amb aquest tema de Colom, quan ens centrem en la catalanitat de Colom, ens trobem una figura que està dintre d'una nissaga molt important, perquè a Lleida, a la seu de Lleida, també hi ha un ferrer Colom que està enterrat a la catedral. Vull dir, el trobem un personatge que no solament és un personatge, sinó que és tot una família, no? I relacionada amb el poder de Catalunya i sobretot amb el poder de la nissaga d'Urgell. Que aquí també et volia fer una pregunta, però abans no voldria passar per alo de l'ADN, perquè després te preguntaré de la seva relació amb els Urgell quan parlem de les dones de Colom. Però ara, si et sembla, agafem el fil aquest de l'ADN i llavors ens entrem a parlar de Felipa de Coimbra. Què podem dir de l'ADN? Què en saps? Què
se n'ha dit? Bueno, el tema de l'ADN és una cosa d'aquelles que són absolutament aberrants, no? Perquè s'ha intentat comparar les restes de Colom amb no sé qui. Però el problema de fons és que primer hem d'estar segurs de que la font és bona, és a dir, hem d'estar segurs que el que està enterrat a Sevilla és Colom, d'acord? Perquè en tot això que estic explicant és tot el contrari. Perdó.
Salut.
En tot això que estic explicant, la realitat és tot el contrari, és a dir, a Sevilla tenim qualsevol cosa menys a Colom, i a Santo Domingo no en parlem. Llavors, què està succeint aquí? Bé, aquí el que està succeint és que hi ha diversos moviments per intentar com sempre desviar l'atenció de cap a on van realment les investigacions. Això és com tota la vida, vull dir, la gent que investiga amb el tema de Colom, evidentment tenim poc ressò perquè ja s'encarreguen de que en tinguem poc, no? Però evidentment, a base d'anar traient documents, a base d'anar fent forat, evidentment arriba un moment que la cosa és com una olla a pressió, que al final acaba explotant, no? Llavors, abans de que exploti, t'intenten posar tot tipus de pals, i una manera de posar pals a les rodes és crear diversitat de teories. Hi ha moltes teories diverses que intenten tenir el mateix nivell que la catalana i evidentment no tenen cap base històrica, almenys per aquells que estan introduïts en el tema, però que si parem a rascar una miqueta ens adonarem que moltes d'elles estan finançats pels mateixos, d'acord? I això
dir, s'està creant una confusió per desacreditar el
anys,
tema
des de fa molts anys. I als anys 20, quan va començar a agafar força la teoria catalana, i els italians amb un gran Mussolini al darrere, etc., ja van intentar crear més obres i van aparèixer documents falsos i va aparèixer de tot de per reforçar la teoria genovesa.
De fet, al voltant de tot això hi ha una llegenda negra que, clar, això ho va donar a conèixer en certa manera el Lluís d'Ulloa, i el Lluís d'Ulloa l'any 1936 vivia aquí a Barcelona i va aparèixer mort a la Rambla, i alguns historiadors diuen que això va formar part d'una conspiració de matar una persona que havia donat a conèixer la catalanitat de Colom, no? Això no es podrà demostrar mai perquè entra dintre d'aquesta cosa dels magnicidis, però bé, és una hipòtesi que està en l'ambient dels historiadors.
Home, hi ha un altre personatge, per exemple, que és una miqueta anterior, que és una investigadora americana, que és, crec que el nom de pila és Elizabeth Gould, un nom de pila no estic segur. Aquesta dona va estar molts anys investigant els rols de mariners que van anar en els viatges de Colom, i va arribar a la conclusió de, ho va deixar córrer perquè va arribar a la conclusió de que el món s'havia tornat boig perquè no encaixava res amb res, personatges que no existien, personatges que no havien pogut estar mai en aquells vaixells, personatges absolutament desconeguts. Bé, la dona va acabar desistint. Bé, aquesta dona va acabar morint amb 80 i alguns anys sobre el peu del canó a l'arxiu de Simancas. Vull dir, són casualitats, sí, aquelles són que no pots afirmar res,
clar,
però dos casos, i si sumem un tercer, doncs potser...
Bé, anem a parlar de les dones de Colom. Colom va estar casat dues vegades, tres vegades, una vegada, i amb qui?
El Colom oficial té dues dones...
O sigui, l'oficial, diguem, el que se suposa que va néixer a Gènova...
Sí, el Colom italià, el Colombo, el Cristoforo Colombo, té dues dones.
Quines serien aquestes?
Una és una Felipa, una primera dona és una Felipa de Perestrello, que és un personatge que avui s'ha demostrat que no existeix, d'acord? I amb qui té en Jaume Colom, o millor dit, en Diego Colón, perquè ens entenguem, en Diego Colón, i té una segona dona amb la que no s'arriba a casar, diguem-ne que és una, diguem-ho perquè ens entenguem també, una querida, amb qui té amb Fernando o Hernando Colón, d'acord? Aquesta querida, curiosament, és molt curiós perquè és una Beatriz Enríquez de Arana, que avui en dia sabem que curiosament és la dona del comte de Palamós, és a dir, Galcerà de Requesens, que és l'almirall català de Ferran el Catòlic, que bloquejarà els àrabs a Granada i gràcies al qual es conquereix Granada, d'acord? És a dir, que la dona de l'Enrique d'aquesta són catalans, els fills. Bé, el Colom Bertran té dues dones, curiosament té dues dones també. La primera dona és una Margarida de l'Os. Pensem que una de les primeres illes que troba Colom li posa el nom de Margarida, i pues, en qui tindrà en Jaume, és a dir, observem com invertim els fills, d'acord? I després es casarà, que és el moment clau, entroncarà amb els Urgell perquè es casarà amb la germana de Pere IV, el Conestable, que és net d'en Jaume d'Urgell, per tant ella també és neta d'en Jaume d'Urgell, evidentment, i aquí ve l'entroncament amb la família reial. D'acord? Aquí tindrà l'Hernando, bueno, el Ferran Colom. Per què hi ha aquest canvi? Tot això és molt complicat, jo espero que l'oient intenti tenir una mica perspectiva oberta. Per què en un cas tenim una dona portuguesa en primer lloc i una dona de la península en segon, i en el cas del Colom Bertran és al revés? Com que l'edat del Colom real i l'edat del Colom oficial no té res a veure, hi ha un decalatge de més de 30 anys, és clar, el tenir que crear un personatge nou, aquí hi ha que fer molts invents, d'acord? I un dels invents clau és allunyar l'Hernando Colón de la dona portuguesa, per si en algun moment s'arriba a descobrir qui és la dona portuguesa, no complicar l'embolà. Pensem que l'Hernán Colom, el Ferran Colom, és el bibliòfil més important d'Europa de tot el segle XVI, és a dir, és una persona d'una cultura, d'una vastíssima cultura, i si el seu pare ja era una persona de molta cultura, avui en dia sabem que la Felipa de Coimbra encara en tenia molta més de cultura. D'acord? És a dir, una mica, sapiguem qui són els personatges reals.
Si podem relacionar tota aquesta línia de famílies amb els comtes de Barcelona, podríem dir que tenen alguna cosa a veure amb el títol de Regne de Jerusalem?
Bé,
o sigui, hi ha un llibre que diu que el Ferran Colom, en el seu llibre, va deixar escrit que el seu pare tenia sang real de Jerusalem. I alguns historiadors han relacionat, sempre tenint en compte que Colom era noble, que els catalans, els comtes de Barcelona, sempre s'ha dit que teníem aquestes ascendències amb Jerusalem. Has trobat alguna cosa que pugui corroborar aquestes hipòtesis? Que tingués sang real de Jerusalem?
Això és molt difícil de saber, per no dir pràcticament impossible, perquè evidentment estem parlant, ens hauríem de remuntar a dates molt antigues i en les quals la documentació evidentment és inexistent, però evidentment amb tot això ja qualsevol acte d'aquest tipus té unes connotacions religioses o ideològiques, no? Però darrere hi ha la intenció política, és a dir, avui en dia sabem que qualsevol una potència com els Estats Units, per exemple, fa accions, per exemple, amb una i les ven d'una manera, però hi ha una intenció a sota, no? En el cas de Colom, evidentment ell també tenia una intenció religiosa, que era la recuperació de Jerusalem pel món cristià, etc, però la realitat política i la intenció política de Colom, quan li demana al rei ser virrei d'Amèrica o de les terres descobertes amb caràcter hereditari, és instaurar una dinastia a Amèrica poderosa, alhora que el seu fill Ferran, el seu Nurgell, si es dona el cas de que el rei mora sense descendència, poder optar a la corona. Pensem que Ferran el Catòlic mora sense descendència masculina i a Catalunya havia llei sàlica. D'acord? Per tant, el seu fill Ferran Colom, aquest bibliòfil més important del segle XVI en tota Europa, és un candidat a la corona catalana-aragonesa. Tenint en compte que és un Urgell i sabent el que va passar al compromís de Casp, ja tenim el tomàquet organitzat.
Llavors, clar, tot això podem dir que si acceptem la figura de Colom dintre d'aquesta família de Colom catalana, el fet de que les capitulacions de Santa Fe Colom demanés, a més del títol de virrei, que amb els beneficis que s'obtinguessin del descobriment d'Amèrica s'havia de destinar, ell ho va demanar, segons el que jo he llegit, que s'havia de destinar diners per a fer una croada i recuperar el Sant Sepulcre. Això tindria sentit. En canvi, no tindria sentit amb un llaner genovès plebeu que demanés diners per fer una croada al Sant Sepulcre.
Exacte.
No? Té més sentit si entenem que Colom era noble català i això ja formava part de tota una tradició nostra. Perquè Ramon Llull, que era franciscà com Colom, i a més va influir a Colom, com ja fa poc va llegir que el pare Miquel Batllori ho dona per fet, no? La influència llulliana en Colom. Però clar, això ja formava part de la tradició catalana. Jaume I ja va voler fer una croada també per recuperar. En canvi, quan t'imagines un Colom llaner i genovès, dius, a veure, aquest home per què volia destinar els diners a fer una croada a Sant Sepulcre? No té cap sentit. Llavors, jo, hi ha un altre tema que no voldria que se'ns passés per alt, d'un personatge que era el millor amic de Colom. I clar, aquest millor amic de Colom, el que ell li va deixar el que cuidés els seus fills i el va deixar al mando de la illa, la Hispaniola, es diu Miquel Ballester i està escrit pel pare Bartolomé de les Cases que era català de Tarragona. Llavors, a veure, quin sentit té que un senyor de Gènova tingui el millor amic, que és un senyor que parla català? Amb quina llengua parlaven tots dos? Això ja seria una prova més que Colom era català, no? Ens pots parlar d'aquest fet, si això ja està totalment demostrat? Crec que hi ha estudis d'un senyor de Tarragona que ha demostrat que la canya de sucre la va portar el Miquel Ballester i això ja es dona com una cosa feta. M'ho pots confirmar, que aquesta informació ja està comprovada?
Sí, sí, evidentment Miquel Ballester és un personatge que ja reconeix la mateixa història oficial, fins i tot la història oficial, és a dir, que si aquesta ho reconeix, imagina't si és cert. Però el tema és que si només fos el Miquel Ballester, doncs bé, podríem estar aquí discutint o elucubrant. El problema és que no és només el Miquel Ballester, és que són la gran majoria de personatges que participen en aquesta...
Digue'ns en aquesta... uns quants, perquè la majoria eren catalans, doncs, clar, no n'hi havia cap d'italià.
Clar, és que el problema... No, ni castellà. És que el tema és que amb la història ens passa que ens expliquen alguna cosa i nosaltres agafem aquella informació, la memoritzem i no li apliquem cap mena de crítica. No som rigorosos, simplement l'acceptem com a bona. El senyor Colom, un personatge que teòricament no ha trepitjat Catalunya per res, absolutament per res, resulta que signa les capitulacions de Santa Fe, d'acord? La signa amb el rei catalano-aragonès, amb el seu secretari catalano-aragonès, etcètera, etcètera. Fixem-nos, per exemple, que el primer viatge ho fa amb una sèrie de capitans, aquests Pinzón, per exemple, aquests Janis Pinzón, que són, realment són personatges portuguesos, res de pescadors de Huelva, són capitans portuguesos, parents de Pere IV, el conestable, gent que ha vingut durant la Guerra Civil a Catalunya, i si són parents de Pere IV, el conestable, i ell s'ha casat amb la germana de Pere IV, el conestable, pues ja tenim que també són parents, d'acord? No solament això, sinó que el segon viatge ell arriba, torna a Barcelona, no torna a Barcelona perquè el rei estigui a Barcelona, torna a Barcelona perquè com qualsevol de nosaltres que marxa de viatge tornem a casa, d'acord? Quan aquest senyor torna a Barcelona comença a preparar el segon viatge a Barcelona. I qui són la gent que aniran amb ell en aquest segon viatge, que ja no és a descoberta sinó que ja és de començar a colonitzar aquell invent, començar a construir una infraestructura i dotar allò d'un ordre polític i militar i administratiu? Doncs ell com a cap suprem, que és el virrei, el capità militar és en Pere Margarit, capità de Castell d'Empordà, i que sempre ens obvien el seu cognom, és Pere Bertran Margarit, és a dir, és el seu cosí segon. I tenim el vicari general de les Índies, que el vicari general de les Índies no vol dir qualsevol capellà, vol dir el representant del papa en tot el nou món. Aquest senyor és en Bernat Buil. D'acord? A més anirà un Antoni Torres i aniran molts altres personatges. Qui és el personatge que financia en nom de l'acord amb Lluís de Santàngel, valencià?
Català de València.
I qui és el cosmògraf que negociarà amb Portugal la divisió del món? En Jaume Ferrer de Blanes, que és de Vidreres, encara que li diguin de Blanes. Vull dir, escolti'm,
està evident. I ara voldria afegir un petit matís. Quan has parlat del pare Bernat Buil, aquest era el monjo de Montserrat. I és curiós perquè aquell any, el 1493, van ser uns quants monjos de Montserrat els que van acompanyar a Colom en el segon viatge, i Montserrat va ser, els monjos que havia catalans van ser substituïts per monjos castellans, que per cert és una cosa que m'agradaria deixar-ho constar. Actualment l'hostatgeria que hi ha a Montserrat encara porta el nom d'un d'aquests abats castellans que van substituir els catalans. A mi em sembla que quan estem normalitzant la catalanitat hauríem de buscar un nom d'un abat català, perquè el que hi ha ara, abat Cisneros, és el que es va portar de Castella per descatalanitzar Montserrat. Vull dir, això també deu tenir la seva importància pel que fa a la religiositat de Colom, perquè Colom va portar amb ell a Amèrica monjos catalans de Montserrat, mentrestant un altre poder va ficar monjos castellans a Montserrat, i això és un tema per estudiar, de les coses que van arribar a passar allí. Però ara que toquem aquest tema de religió, algunes històries, anava a dir historiadores, però també hi ha historiadors que diuen que Colom era jueu, i aquí ens planteja un problema, perquè les persones que ens diuen que era jueu, que podia tenir sang jueva però era convers, per tant era cristià, alguns ens volen fer creure que era de religió judaica. Les teves investigacions pel que fa a la religiositat de Colom, quines conclusions has tret? Era cristià? Perquè clar, si em permets un matís de cara als nostres oients que veguin la diferència, els cristians segueixen el Nou Testament, Jesucrist, l'Esperit Sant, i tenint en compte el concepte de Déu de Pare Celestial. En canvi, la religió judaica segueix l'Antic Testament i ells diuen que Déu és Javé. I aquí el tema presta una confusió. Què et sembla que, quina era la religiositat de Colom?
No hi ha absolutament ni una sola, ni un sol indici que ens porti a pensar que Colom és jueu. Absolutament ni un. És el que tornava a dir abans. Ens deixem influenciar per tota la informació que ens arriba, però mínimes vegades anem a mirar la informació, les fonts, etc. No hi ha un sol indici que ens porti a pensar que Colom és jueu. És més, si la Inquisició hagués pogut acusar-lo de jueu, és el primer que haguessin fet i haguessin acabat amb tants anys de plets per arrabassar-li a la família els drets sobre Amèrica. Això primer, per una banda. I per altra banda, home, és evident que és una persona molt cristiana i a més un adepte d'aquest Nou Testament que ens dius, perquè ja ell mateix ens està dient que és el portador del Crist, el Christoferens és el portador del Crist, no ens està parlant d'una altra filosofia cristiana anterior, ens està parlant d'aquesta nova visió del cristianisme.
En un dels seus escrits o dels escrits del seu fill, ara no t'ho sé recordar, se'ns diu que Cristòfol Colom seguia les ensenyances de Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore és un nom italianitzat. En realitat era Joaquim de Flor i era de Calàbria, d'una època en quan Calàbria pertanyia a la corona catalana d'Aragó. Llavors, per aquí ja ens dona una pista de que ell era cristià. No obstant, és curiós que se'l vulguin apropiar, perquè de Colom s'ha dit de tot, que si era italià, ara que si era jueu, que si era gallec. Totes aquestes teories, tu creus que tenen alguna base seriosa? Perquè fins ara estem parlant d'un Colom català i sembla que tot el que diem, a mi em sembla, tot el que ens expliques, em sembla molt raonable. En canvi, aquestes altres teories que s'estan escampant, tu què creus que és? Per confondre.
Evidentment.
No hi ha cap prova que sigui ni gallego, ni jueu, ni italià. O no, italià, que sigui plebeu, està totalment desmuntat amb el que ens has explicat. I penses que es fa perquè es vol amagar alguna cosa política o alguna cosa religiosa que hi ha al voltant de Colom, o les dues coses?
Bàsicament les dues coses. Més polític, avui en dia el problema és més polític que religiós, però evidentment les dues coses. Pensem una cosa, si cau el mite, és que el problema és molt gros, perquè si cau el mite de Colom, és a dir, si aconseguim al final demostrar que Colom era català, que la descoberta i primera colonització d'Amèrica és un fet català i que se'ns ha tergiversat la documentació, que se'ns ha tergiversat, a partir d'aquí el que començarem a aixecar i el que començarem a descobrir, la gent que ens està escoltant en aquest moment ni s'ho imagina, perquè començarem a parlar de coses que ja s'han començat a parlar. Començarem a parlar del segle d'or de la literatura, el Quixot, la Celestina, la Ferreira de Tormes, començarem a parlar de la pintura, potser el Greco, en lloc d'anar-lo a buscar a Grècia, l'haurem d'anar a buscar al Maresme, començarem a parlar d'inventors, d'altres conqueridors. Jo convido a qualsevol a buscar a la Wikipedia Hernán Cortés i que vegi l'escut que li sortirà. Si un plebeu pastor extremeny pot portar les quatre barres, que és el senyal del rei, en el seu escut, doncs que vingui la Verge i m'ho expliqui.
Actualment es pot veure aquest escut, tinc entès, a Mèxic, no?
A qualsevol lloc. A qualsevol lloc, menys a un monument que hi ha en el seu honor a Extremadura, que curiosament l'han modificat i li han tret a l'escudet aquest que hi ha al centre, amb les quatre barres, perquè clar, no canti tant, però la realitat és la que és. A part que en Ferran Cortés, ja que estem, és un personatge que ja apareix en unes corts aragoneses discutint alguns dels seus viatges i portant a l'or a Barcelona, etc.
De totes maneres, d'acord amb aquest aspecte polític que ens expliques, però pel que fa a la religiositat de Colom, és evident que era cristià, però hi ha una cosa que jo fins ara no li trobo resposta, i és com és que una persona que ha evangelitzat tot un continent, perquè ha estat l'evangelitzador més important de la història, com és que l'Església Catòlica no l'ha fet sant? Tens alguna resposta? Perquè jo ho trobo molt contradictori i molt desconcertant.
A veure, com ho expliquem això?
Potser tenia una religiositat que va ser considerada herètica, tot i no ser-ho, i ho volen amagar-ho.
Clar, en un principi Colom evidentment tampoc té temps de fer gaire cosa, és a dir, pensem que Colom fa 4 viatges i on tenim seriosos dubtes que en el quart hi participi. El que passa que si el fan participar, evidentment el treuen d'aquí i és més fàcil manipular segons quins documents, no? Però bé, evidentment no té gaire temps a fer coses, no? Per altra banda, Colom és un gran defensor dels indis. Això que avui hem d'escoltar, jo estic cansat d'escoltar tonteries de moltes persones que diuen que Colom és un aniquilador, un torturador, no, la gent no sap de què parla.
Totalment d'acord, si m'ho permets, la pel·lícula 1492 ho explica molt clar, que ell defensa els indis.
Doncs mira, és una de les coses que la gent hauria de saber, que és un gran defensor dels indis i de la identitat cultural d'aquests éssers. Doncs evidentment aquí hi ha un problema també religiós. I ja puntualitzo que hi ha molt per investigar en aquest camp, perquè aquí en el camp sobretot del tema de Roma, etc, ens falta encara molt per descobrir i em sembla que ens en portarem moltes sorpreses.
Jo, si m'ho permets, aprofitant que tenim oients i que segurament els interessarà aquest tema, voldria fer una crida als nostres oients a veure si ens poden ajudar a trobar. Jo, fa bastants anys jo vaig llegir que hi havia una obra de teatre d'un tal Francesc Miralles que es deia Càtar Colom, i això em va cridar l'atenció, i després he trobat alguns historiadors que diuen que el cristianisme de Colom estava més relacionat amb el catarisme que no pas amb el que va passar després d'aquella croada. Jo aprofito, els nostres oients, si tenen alguna informació al respecte, que ens ajudin, perquè ens fa falta col·laboració amb aquest tema tan complex, no? El que sí que és evident és que el fet de que l'Església Catòlica no l'hagi fet sant, algun motiu hi deu haver. I això, el Charles Merrill, que és un autor que ha fet ara un llibre, és curiós perquè fa un llibre molt ben documentat sobre Colom, explicant totes les teories, les falses també, i en algun moment del llibre diu: la qüestió religiosa no la vull tocar, no la tocaré, per algo serà. Aquest senyor és un capellà catòlic. Per tant, és un tema que al meu entendre és molt important, i potser també per això ens estan confonent, no? Perquè ens amaguen una nacionalitat, que és la catalana, i ens amaguen una manera d'entendre el cristianisme que potser també ens l'estan amagant.
Correcte. Deixem puntualitzar també, perquè la gent ho sàpiga, i això també els ajudarà a fer-se una idea de l'escenari de l'època, és que estem parlant de que un rei que és el més important de l'època, que és en Ferran el Catòlic, que s'ha recuperat en aquests darrers anys perquè havia sigut tapat per una falsa Isabel la Catòlica, doncs un rei tan important que fa tantes coses com fa Ferran el Catòlic emprèn l'operació de fer-se, d'apropiar-se del nou món, d'acord? Això diguem que ho pacta amb el navegant més important de l'època, que és l'admirall Colom, i a més tindrà el suport, perquè si no ho podien fer, tindrà el suport polític del papa de Roma, que el que la gent no sap, perquè no els hi expliquen a l'escola, és que el papa de Roma és un altre català, és l'Alexandre VI, Alexandre Borgia, una persona com tots els papes catalans, envoltada en una llegenda negra que poc té a veure amb la realitat, tot i que el personatge també tenia les seves coses, no?
Totalment d'acord, sí, ara estic llegint jo un tema d'aquest. Però també, seguint amb aquesta línia que estàs explicant, Joaquim, els catalans tenim un altre papa oblidat, que també té una llegenda negra, que va ser el papa de l'any 1000, el papa Silvestre II, que, per cert, que algunes persones es pensen que era francès perquè va néixer a Occitània. I aquest va ser un papa que va no sé si el va descobrir o el va donar a conèixer l'astrolabi, i ja saps tu que per navegar Colom necessitava l'astrolabi. O sigui que a Catalunya ho trobes totes aquestes coses de navegació, cosa que no trobes a Castella, perquè a Castella no tenen ports de mar. Per tant jo quan jo estudiava i em van dir que Colom havia fet descobriment d'Amèrica per Castella amb castellans, pensava, a veure, com podien anar a navegar si allà no hi ha ports de mar? Però llavors voldria que parléssim, perquè se'ns està acabant el temps, de dues coses importants. El primer és del llibre que se suposa que va escriure Colom, Diario de a Bordo. Així és com ens ha arribat, perquè va ser escrit, diuen, pel pare Bartolomé de les Cases, no? Potser per això aquest llibre, malgrat dir que és el Diari de a Bordo de Colom, està escrit en tercera persona. Però el que és curiós és que en un llibre que deu tenir unes 300 pàgines, jo tinc una relació de 274 catalanades. no pot fer pensar això que va ser traduït del català per aquest pare Francisco o el pare de les cases o Casaus? Què en penses d'aquest llibre? Mm. I el fet de que hi hagi tantes catalanades, però algunes descarades, eh?
Sí,
per exemple, dir que han pescat tonines i, en lloc de dir atunes. Això és evident que és una catalanada. I així...
Sí, primera puntualització. El pare Casaus, o pare de les cases, te'l fan de Sevilla, un franciscà de Sevilla, però no hi ha cap prova que demostri que és a Sevilla. I el que sí que tenim és la seva signatura, Casaus. D'acord? Segona puntualització. El llibre, tots els llibres de Bord de Colom van desaparèixer, tots. Els originals i les còpies, tot ha desaparegut. El que tenim, el que diuen que és el llibre de Bord del primer viatge de Colom, és una transcripció del pare de les cases, que a més cau en mans de l'Inquisició.
Llavors, tinc entès que has fet un estudi molt important sobre pals o palos. D'on va sortir Colom? De palos o de pals a l'Empordà?
Nosaltres tenim tots els indicis que tenim apunten a que va sortir de pals. I no podem, vull deixar clar que no ho podem garantir perquè ens falta la prova definitiva, però els indicis és que va sortir de pals. El que és obvi és que va sortir de Catalunya, d'algun port català. Tot l'invent de palos no s'aguanta per enlloc, perquè ja ni els mateixos cronistes de l'època ho tenien clar.
Molt bé, Joaquim, doncs ens ha acabat el temps. Benvolguts oients, us donem les gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat el tema de Cristòfol Colom i us emplacem a que pugueu estar amb nosaltres al proper programa i dir-vos que ha estat un plaer saber que ens estàveu escoltant, que us estem molt agraïts i que siguem en contacte. A reveure, bon enteniment i molta felicitat. Adeu-siau.